ocupa Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Operació antiterrorista a l'Eixample Dret de Barcelona. La Guàrdia Civil ha entrat a primera hora del matí en un pis al carrer València, entre Padilla i Castillejos, per desmuntar l'estructura logística de drons de Hezbollah, que és la milícia terrorista xií libanesa pròxima al règim iraní dels ayatolars. Bona tarda, sóc Carlos Losada i l'operació d'avui estaria relacionada amb la que va tenir lloc el passat mes de juliol, també a Barcelona, en col·laboració amb les autoritats alemanyes per desarticular les estructures logístiques de fabricació de drons de la milícia libanesa de Hezbollah que operaven o que operen a pràcticament tota Europa. Fruit de la documentació recaptada en aquesta operació, la recerca ha seguit el seu curs fins als registres i detencions d'avui mateix. A més d'aquesta vivenda, al centre de Barcelona, molt a prop de la Sagrada Família, la Guàrdia Civil ha fet escorcolls en un local del barri de la Verneda, molt a prop de la seu central de la Policia Nacional, i un magatzem a les comarques de Girona. L'operatiu d'avui s'ha tancat per ara amb 3 detinguts. Més detalls amb el Juan Baño. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes. El operativo está dirigido por el juzgado central número 1 aquí en Madrid, no por el 5, que fue el que el pasado verano, en julio, dirigió la operación de la Guardia Civil de Servicio de Información de la Benemérita contra la logística de la milicia chiita de Hezbollah aquí en España. Sin embargo, fuentes de la lucha antiterrorista confirman a la COPE que efectivamente este dispositivo de hoy está en la línea de aquel otro que se saldó entonces con 3 detenidos en Barcelona y Badalona, quedando finalmente en prisión uno de ellos, un ciudadano libanés. El Servicio de Información está practicando hoy durante toda la mañana registros, al menos 3 detenciones bajo la dirección del juez Francisco de Jorge, al menos en 3 puntos diferentes de esa comunidad, nos dicen. Ya en el golpe de julio se desactivó todo un entramado empresarial, en algunos casos con apariencia legal, pero que tenía como objetivo la adquisición y envío a Líbano de piezas para la construcción de drones con los que se ataca territorio israelí. La operación fue compartida entonces con Alemania. Esos aparatos se convierten en una de las amenazas más rutinarias y peligrosas para Israel.
Gràcies, Juan, per els detalls, de pocs detalls que es coneixen a hores d'ara d'aquest operatiu antiterrorista aquest matí a l'Eixample Dret de Barcelona, en un pis, 3 detinguts, com deia Juan Baño, en un pis concretament del carrer València, entre Padilla i Castillejos. Això per part de la Guàrdia Civil. La Policia Nacional ha desarticulat també les últimes hores una xarxa criminal per facilitar 212 parelles de fet fraudulentes i que operava a Salt i Figueres, de les comarques de Girona. Els agents han detingut 26 persones i es calcula que la banda hauria guanyat uns 3 milions d'euros. Yolanda Canales, com actuava aquest grup criminal?
La investigació va començar a Cornellà quan es va detectar 6 casos de parelles fraudulentes. A partir d'aquí es va estirar del fil i s'ha arribat a la desarticulació d'aquesta xarxa en un operatiu que s'ha fet en 3 fases. Una xarxa que tenia un dels punts d'interès en una gestoria de Salt i que utilitzava per a presentar les sol·licituds i els tràmits pertinents davant les diferents subdelegacions del govern. Allà, els agents van intervenir nombrós material relacionat amb la regularització fraudulenta dels estrangers. A ells, els estrangers, se'ls facilitava tot l'assessorament i la paperassa, acompanyant-los fins i tot a l'Ajuntament per fer l'empadronament, amb el vistiplau, això sí, del propietari del domicili utilitzat i al qual també s'havia de pagar una determinada quantitat. La policia ha comprovat que en un d'aquests pisos es van arribar a empadronar fins a 8 parelles en poc marge de temps. Una altra qüestió a tenir en compte és que usaven el DNI que havien sostret a dones espanyoles per a fer els tràmits, com explica la Isabel Sánchez, que és portaveu de la Policia Nacional a Catalunya.
Lo más característico de la investigación fue el hecho de que sustraían documentos de identidad de mujeres españolas para formalizar estas parejas de hecho, sin su consentimiento y sin siquiera su conocimiento.
Els estrangers en situació irregular havien pagat fins a 15.000 euros cadascun, amb la qual cosa la xarxa criminal hauria aconseguit uns beneficis de més de 3 milions d'euros. Es tractava també d'una organització transnacional, com explica la Isabel Sánchez.
La organización criminal, además, operaba en otros países de Europa, como Francia y Bélgica, siendo alguna de estas parejas de hecho formalizadas fraudulentas residentes en esos países.
La Policia Nacional ha demanat l'extinció o la denegació de les sol·licituds de regularització als estrangers que formaven part d'aquestes 212 parelles fraudulentes.
Hem parlat de la Guàrdia Civil, Policia Nacional, quedaven els Mossos. Doncs han detingut un taxista, atenció, un taxista acusat de sostraure presumptament targetes bancàries a clients d'edat avançada i fer extraccions fraudulentes de diners. L'arrestat de 45 anys està acusat de 2 delictes d'apropiació indeguda i 2 delictes més d'estafa amb ús de targeta bancària. Mario Quero, quin era el modus operandi d'aquest estafador?
Així és, Carlos. Aquest home de 45 anys d'edat aprofitava presumptament la seva condició de taxista assalariat per seleccionar les víctimes, que eren persones grans, una d'elles inclús invident. Un cop finalitzava el trajecte, el detingut fingia que el datàfon no funcionava i, en l'excusa d'ajudar els clients, observava el codi PIN i aconseguia retenir momentàniament la targeta, moment on l'intercanviava per una de la mateixa entitat i característiques similars que ell disposava. Finalment, desistia, els acabava cobrant en metàl·lic i ràpidament es dirigia a retirar els diners, ocultant la seva identitat amb una mascareta. El sergent de la unitat d'investigació de Sants Montjuïc, Xavier Gutiérrez, fa una crida a la ciutadania.
Fets anteriors són d'uns anys enrere, fa del 2023 aproximadament, són alguns. Un dels motius d'aquesta compareixença, doncs, és fer-ho saber, perquè la gent pensi que potser en algun moment, quan han tingut alguna incidència amb la targeta, doncs, que facin comprovacions per veure si hi ha algun cas que es pugui ajustar al que ens ocupa.
Amb aquest mètode, el detingut va aconseguir estafar un total de 1.800 euros, tot i que podria ser més quantitat si es detecten més casos. Finalment, el sergent ens recorda que mai hem de perdre de vista la nostra targeta, ni deixar-la utilitzar ningú, i sobretot ocultar el nostre codi secret per evitar aquest tipus de situacions.
Gràcies, Mario. Arribem ja pràcticament a les 2:26. És temps d'obrir l'àrea de serveis. Parlem del temps. Avui, aquest dimarts, ha començat amb cel serè a tota Catalunya i amb un ambient doncs, una mica fresc. Durant el matí la cosa ha anat canviant, el sol ha estat el protagonista i és el gran protagonista, i a la tarda el cel quedarà mig ennuvolat, les temperatures al migdia quedaran més frenades que no pas ahir, però tot i això l'ambient serà suau amb màximes que es mouran entre els 17 i els 23 graus. Cap a la tarda s'esperen alguns ruixats a les comarques de Girona i el Pirineu, i de matinada també arribaran a les comarques de Barcelona. La cota de neu està avui al voltant dels 1.500 metres. Atenció, demà el dia començarà amb ruixats a bona part de Catalunya. Moment ja per conèixer com està la xarxa viària. Avui amb la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autovia 2, a l'altura de Cornellà de Llobregat, arran d'un accident, i continua havent un carro tallat en sentit Martorell i un quilòmetre i mig de retencions. També destaquem circulació intensa a la C32 a Sant Boi de Llobregat d'entrada a Barcelona, i també en aquests moments a les rondes de Barcelona situació complicada, sobretot a la ronda litoral a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en sentit Trinitat, i també l'altura de la zona portuària també en sentit Besòs, 2 quilòmetres més de retencions. A l'autopista AP7 i a la lateral, a la B30, hi ha circulació intensa en sentit sud a la zona de Barberà del Vallès, i quedaran situats a la B23 on les obres provoquen circulació intensa entre Barcelona i Esplugues de Llobregat en sentit sortida, en sentit Martorell, com dèiem, per aquests treballs que tallen un carril de la calçada en sentit sortida. En moment això és tot. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I pel que fa als transports públics, els usuaris de Renfe han de suportar, a banda dels retards habituals, una vaga avui dels sindicats minoritaris, però que es fa notar i força. Està suspesa o s'ha suspès durant bona part del dia la circulació de la R7 i diversos trens de les línies R2, Sud, R1 i R3 han quedat suprimits. Aquest matí ha estat una veritable heroïcitat ara, per exemple, a la Universitat Autònoma Bellaterra. Per molts estudiants, la R7 ja funciona com normalitat. Concretament, hi ha una circulació per hora i sentit, després d'estar pràcticament sense servei des de les 6 d'aquesta matinada. A més, els busos express que s'havien preparat han estat insuficients perquè anaven abarrotats, i també n'hi havia molt pocs. Ho ha seguit tot aquest desgavell matinal d'avui, de Rodalies, la Mar Puerto.
Sí, nova jornada de vaga i nova odissea pels estudiants i usuaris de Rodalies que volen arribar a la Universitat Autònoma de Barcelona. L'afectació s'ha traduït en l'eliminació del servei de la línia R7, que ni tan sols apareix als panells informatius de l'estació de Cerdanyola, l'ús de transbord de molts viatgers que provenen de l'R4. L'alternativa dels informadors del vestíbul passa per fer ús del bus express E3, però és més aviat una opció teòrica, perquè durant prop d'una hora cap vehicle s'ha aturat a la parada de l'estació de tan plens que anaven. Els usuaris es queixen de les reiterades afectacions en el servei, ja sigui per vagues o avaries, i retreuen a la companyia que no hi hagi un servei d'autocar substitutori. La Mariona explica que no han pogut agafar ni l'R7 ni tampoc l'E3 per anar de Cerdanyola a la UAB.
Bueno, nosaltres anàvem a agafar l'R7 i anar fins a Cerdanyola, a la universitat, i d'allí agafem un tren intern de la universitat i anem fins a la nostra facultat. I a l'R7 no ha passat. I portem aquí des de les 8 del matí.
I el mateix li passa al Samuel, que no pot pujar als busos de l'E3 perquè van plens.
Pues voy para la Universidad Autónoma y yo esperando más o menos media hora. Pues están muy llenos y no hay cómo subirse. Pues me toca esperar, la verdad.
Plou sobre mullat i els estudiants de la UAB, que han de fer ús tant sí com no del transport públic per arribar al campus de Bellaterra, ja no saben a què recórrer per poder arribar a classe. Molts diuen que ja no aspiren a fer-ho a temps, sinó que simplement volen arribar-hi. La Júlia explica el seu cas.
Doncs jo tenia classe a les 8:30, també a la Facultat de Veterinària, i a l'aplicació de DIF de la Renfe, sortia que el tren sortia a les 8:09, llavors doncs, he vingut a buscar el com faig cada dia. M'han dit que a l'R7 estava anul·lat completament i he vingut als autobusos. Han passat ja 3 autobusos i van completament plens, aleshores es salten les parades i no he arribat a l'hora de classe.
Per tant, els usuaris es mostren farts de perdre classe per motius aliens a la seva voluntat i són pessimistes davant d'una resolució d'un problema enquistat. Amb tot, els presents ja es lamenten del proper dia que hi hagi vaga o qualsevol altra varia en la línia sense alternativa per arribar a l'hora a la seva cita a la universitat.
Gràcies, Mar. Doncs molta sort a qui hagi avui d'agafar el servei de Rodalies, perquè, com recordem, és un nou dia de problemes amb aquesta vaga dels sindicats minoritaris que estan en contra del traspàs del servei al govern de la Generalitat. I demà és el Dia Mundial de la Conscienciació de l'Autisme, un trastorn que condiciona la capacitat de les persones per comunicar-se i interactuar amb les altres. En termes mèdics, aquesta condició es coneix com a TEA, trastorn d'aspecte autista, i té un origen genètic i neurobiològic, és a dir, que és provocat per una sèrie d'alteracions al cervell i a les connexions neuronals. Els símptomes del TEA produeixen dificultats en la comunicació i la interacció social, a més de provocar patrons repetitius en comportaments, interessos o també diferents activitats. Així i tot, cada cas d'autisme és molt diferent i pot requerir diferents tipus de suport. Per això, convé no generalitzar ni crear estereotips sobre aquestes persones. La comunitat mèdica i científica estudia els símptomes de l'autisme i les seves possibles causes neurològiques i genètiques per entendre com funciona i trobar-hi un tractament adequat. No obstant això, des d'una perspectiva social, l'autisme no es considera un trastorn mèdic, sinó una condició que fa que algunes persones tinguin característiques diferents com tothom. A Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, la Yolanda Canales ens ha tensat a la història de la Mariona.
Ella té 19 anys. Reconeix que no ho va passar bé fins que no li va arribar el diagnòstic, i això va ser als 14 anys. I això, posar-li el nom al que li passava, va ser una salvació, un alliberament. Des de sempre s'ha sentit diferent, que no encaixava, i també va patir bullying, i des de ben petita, des dels 7 anys. Reconeix que la situació a casa era insuportable precisament per això, per tot el que estava passant.
Abans del diagnòstic, a casa meva pràcticament no es podia conviure, perquè després de tot el que havia passat jo estava en un estat molt, molt greu de depressió i d'ansietat. Els meus pares al principi no s'ho podien creure, perquè la societat té una visió de l'autisme com molt tancada. I clar, deien, però si la Mariona parla, però si la Mariona té amics o, no sé, no fa coses que es consideren estereotípiques, i en realitat sí, però ho van acceptar de seguida.
Però per què se sentia diferent? Tenia gustos diferents als que se suposa que hauria de tenir una nena de la seva edat. Sentia hiperfixació per determinades qüestions, també tenia una forma de parlar diferent, però amb teràpia, afegeix, tot es veu també d'una altra manera.
Jo veia que totes les nenes i nens els agradaven coses que es consideren més habituals o normals en un nen petit. Per exemple, jo a l'escola no m'interessava, ara sí, però és de també relativitzar, però per exemple a mi no m'interessava gens el reggaeton, i sempre estava com dient que els Beatles eren millors i tenia una hiperfixació amb els Beatles. Tenia gustos diferents, tenia maneres de parlar diferents. No m'agradaven les mateixes assignatures i em comportava extremadament diferent.
La Mariona ens ha explicat que la seva família, els seus amics, el seu entorn més proper, va rebre el diagnòstic molt bé, van reaccionar bé, però també ha deixat clar que en alguns casos ha deixat de banda determinats amics perquè necessita posar certs límits. Però quins trets té ella perquè se la pugui reconèixer o identificar com com a autista. Ens dona algunes pistes.
Les meves coses més estereotípiques suposo que són parlar molt dels meus interessos restringits. També se'm dona molt malament interpretar com les emocions, així que pregunto molt a la persona si està bé, si està còmoda. També mirar els ulls, sí que ho faig, però de tant en tant he d'apartar la mirada, perquè si no no em concentro, perquè també tinc TDAH, que és un afegit. I també, no sé, sóc molt mogudeta i tinc unes sortides bastant inadequades o estranyes.
Sobre la societat, la Mariona reconeix que fa falta molta informació. Hi ha gent diu que té bona intenció, però amb el que diu acaba aconseguint l'efecte contrari. I també denuncia que hi ha persones que no la tracten amb respecte. Però també reconeix, això sí, que s'han donat algunes passes endavant.
Parlem de l'autisme i ara ho fem des de la vessant psicològica amb la doctora Berta Massaguer. Doctora, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, quan parlem d'autisme és molt fàcil a vegades això de caure en prejudicis. No? El més habitual és pensar que és una malaltia o una condició. Com es pot definir, doctora, l'autisme?
Doncs justament és el que comentes. Sí, la veritat és que és fàcil caure en prejudicis també perquè és cert, no?, que des de mitjans de comunicació i així, no?, sobretot a nivell doncs, potser més televisiu o sèries, sempre es plasma un tipus, no?, d'autisme, per dir-ho així, no és que, o un exemple concret. Llavors és com que la nostra idea ja queda distorsionada. En aquest cas, com apuntaves a la pregunta, sí, no és una malaltia, no?, molts pares, quan se'ls retorna el diagnòstic d'autisme dels seus fills, no?, o la pròpia persona, si té dubtes, el primer que a vegades, no?, se't pregunta és, bueno, i això té cura?
Té cura,
no? I és el primer que has de desmentir, que realment no té cura, però perquè tampoc és res dolent o res a canviar, no? Sinó que és una forma de processar la informació diferent i això té un impacte en el dia a dia. Llavors sí que es parla de condició,
clar,
que justament, no?, li treu aquesta part, doncs, negativa, i que el que vol dir és que ens acompanyarà tota la vida.
De per sempre. Els primers símptomes que han de posar en avís als pares, jo no vull parlar d'alerta, però sí, en avís als pares, quins podrien ser, doctora?
Sí, hi ha diferents senyals d'alerta i a nivell de neurodesenvolupament, i és cert que des de la sanitat en general i a nivell de revisions, no?, hi ha molta feina i jo crec molta sensibilització ja per part d'escoles d'educació infantil. Però bueno, sí que hi hauria, no?, certs retards a vegades en el desenvolupament a nivell de la parla, no?, moltes vegades quan no es manté un contacte ocular o un altre aspecte, no?, que és el que li diem atenció conjunta, no?, que és quan un nen, per exemple, vol demanar alguna cosa però encara no produeix paraules i que miri, no?, cap a aquella cosa en concret, després miri al familiar o a qui jo li vull demanar, no?, i torni a mirar o senyalar. Doncs això, anar una mica tard a nivell de llenguatge pot ser algú que ens faci cridar i a l'atenció. Sí. Sí. I el com interactuo, no?, amb els altres. Si no necessito de l'altre, no?, també.
Clar.
Moltes vegades el descriuen com nens molt independents, no?, i aquesta independència
amaga alguna cosa, no?
Exacte. Sí.
El diagnòstic és molt important. El diagnòstic tardà de l'autisme pot ser un dels problemes principals, doctora?
Sí. Justament perquè normalment, no?, prèviament són persones que han passat per molts altres diagnòstics o han viscut moltes experiències de fracàs fins a arribar, no?, a posar nom a aquesta forma de processar la informació i funcionar de forma diferent, no? Llavors, és gent ja, doncs, això, que tota la vida, no?, i ja en etapa adulta es segueix preguntant coses, no?, li dono explicació a certs fracassos i situacions que ha vist sense tenir una resposta clara, i fins que no arribo, no?, al diagnòstic d'autisme abans, doncs moltes vegades han viscut, sí, situacions molt complicades.
Clar. Complicades per ells i complicades també per la família. Doctora, no fa pas gaires dies em vaig quedar amb un titular que vaig llegir en premsa que deia: l'alumnat autista s'ha duplicat els últims 5 anys, per què? I, aviam, se senten desemparats aquests alumnes a l'escola, al sistema sanitari. Quines reflexions faries?
Doncs, a veure, ha augmentat molt la prevalença, és així. I ara hi ha molts més bueno, alumnes i persones, no?, autistes, perquè molts arriben això en etapa adulta i ja no queden registrats, no?, a l'escola. Uh-huh. En part és perquè ara hi ha molta més sensibilització, no?, i diagnòstics que abans bueno, s'atribuïen a altres noms, no?, o altres etiquetes, ara queden englobats dins la paraula autisme. Això també ha passat perquè fa anys s'ha flexibilitzat en el diagnòstic. Llavors, criteris, no? Nosaltres, les eines que utilitzem per diagnosticar, doncs els criteris abans eren, no?, molts més estrictes i ara s'han ampliat des de ja fa uns anys una mica més. Això vol dir que gent que abans no entrava, no?, dins d'aquest diagnòstic, ara sí. I això fa que hi hagi un augment, també, no? I també hem millorat les eines que utilitzem a l'hora de diagnosticar. Són més precises que abans, llavors el fet que hi hagi més informació, no?, que aquestes eines siguin més acurades i que s'hagi ampliat fa, doncs, que ara molta més gent pugui acabar amb aquest diagnòstic. Llavors, què passa? Que sí que a nivell de sistema educatiu bueno, hi ha dificultats per arribar a tot l'alumnat, perquè es necessiten de molts recursos. Llavors, no?, escoles que abans pues, en tenien identificats dos o tres, clar, ara s'ha duplicat, no? Clar. Llavors, si jo no puc posar més remeis i més recursos, és difícil arribar a tothom, no?
I el sistema sanitari respon, doctora?
I el sistema sanitari també té les seves carències, eh? És així. Ja. Jo crec que sí, que cada vegada es diagnostica abans, això sí, llavors es pot donar una resposta, no?, més ràpida, i la detecció precoç ajuda, no?, també a donar una intervenció més eficaç, però bueno, ens queda camí per fer.
El paper de la família deu ser cabdal, no?, en situacions com aquestes, doctora Massaguer?
Totalment. O sigui, sovint, de fet, el que, o sigui, on posem més èmfasi és en la part com de psicoeducació, no?, d'explicar als pares, de donar pautes, eines, perquè al final on funciona més la intervenció és en l'entorn natural, no? Són persones que els costa molt generalitzar aprenentatges. Mm. I el que aprenen a consulta ho puc aplicar a la consulta, però em costarà molt en el meu dia a dia. Yeah. Per tant, el que interessa és sortir de la consulta i anar a fer, no?, una mica com de model o intervenció fora, no?, que aquí és on hi ha el gran repte, jo crec també pel sistema sanitari, no?, el desplaçar-te, moure't, perquè això també són recursos, i que els pares siguin els que van adquirint, no?, aquestes eines, perquè realment són els que són experts del seu fill, no?
Acompanyament, no, acompanyament, no?
Exacte.
Acompanyament. Acabem ja, doctora. Una altra qüestió que es parla, o prejudici, jo no sé com dir-li, és que això que les persones autistes són poc empàtiques. Poder és que tenen una altra manera d'empatitzar, no? O com ho veu?
Totalment.
Sí?
I et diria que molts d'ells, el que podríem com posar-los és l'etiqueta una mica com d'hiperempatia. Amb les dones amb diagnòstic d'autisme passa molt. Yeah. Em fa tan mal, no?, o sento que el que li està passant a l'altre m'ho faig meu, que això els hi passa molt al perfil femení, que no puc actuar amb bloquejo. Llavors, el que veig a ulls dels altres, potser, és que aquella persona no està oferint consol, però realment o no sé com fer-ho o no puc fer-ho, no?
I llavors, ho viuen tot amb molta intensitat, no poder o què?
Exacte, exacte.
Sí, no? Clar, clar, clar. Molt bé, doncs ha estat un plaer parlar amb la doctora Berta Massaguer, psicòloga especialista del tema de l'autisme. Gràcies per atendre la trucada, moltíssima sort i que vagi tot molt bé.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Arribant pràcticament a 3:45 de la tarda, és moment de fer un petit parèntesi per publicitat i després t'explico el pla que el govern de la Generalitat ha dissenyat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes, que no para d'augmentar. T'ho explico d'aquí minut i mig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esto no son cuatro gotas, esto son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
13 viaja por las diócesis de toda España para enseñarnos sus tesoros y sus proyectos para la comunidad.
Toda la basílica está pensada para ella.
Esta copa pudo estar en la mesa del Señor.
El sacerdote Fidel Gómez nos abre las puertas del patrimonio de la Iglesia para mostrar cómo su cuidado revierte positivamente en la sociedad.
La catedral no tiene hoy por hoy otra fuente de ingresos que la visita cultural.
Un lugar en la tierra. Archidiócesis de Toledo.
Quiero conocer más sobre la historia de esta ciudad.
El viernes a las 9:30 de la noche, estreno en 13.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, haz tu verano realidad. Viaja al Caribe desde 899 euros con Fastpack y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Reduir la sinistralitat modernitzant les infraestructures per fer-les més segures i millorar també la fluïdesa del trànsit. Amb aquest objectiu, el govern posa en marxa un pla d'obres que preveu actuacions en 426 quilòmetres fins l'any 2030. El cost, doncs, uns 700 milions d'euros. Sergi Tor, bona tarda i explica'ns.
Bona tarda, Carles. Sí, la Generalitat en descarta, en aquest cas, millorar les carreteres amb una forma de doble sentit de la circulació mitjançant una autovia i opta per aquest tercer carril central per avançar i evitar xocs frontals. Les obres inicials de l'anomenat programa 2+1 seran la C12, el FES Lleida, el Canó al FES, Tivissa, Vinallop i també les carreteres de Llinars del Vallès, Villava, Sasserra i la de Manlleu, Torelló. Entre aquest any i el que ve hi haurà un total de 16 intervencions per a 76 quilòmetres, amb una inversió de 128 milions d'euros. L'any 2027 hi ha previstes 8 obres per un total de 38 quilòmetres i una inversió de 74 milions. El pla d'inversió acaba al 2030 amb 400 quilòmetres amb aquest nou tercer carril i una inversió global de 660 milions d'euros. La portaveu del govern, Sílvia Paneca, detalla l'objectiu del pla.
Aquest 7% és aquell que concentra doncs, major trànsit i major també sinistralitat i víctimes mortals, com els deia, per reduir, buscant reduir aquesta accidentabilitat mortal en un 20%. Es tracta d'incorporar un tercer carril en aquests trams que siguin de 1+1, de manera que aquest carril central pugui ser reversible cap a una o altra direcció i és el que dona seguretat en aquests avançaments que estaven provocant aquesta accidentabilitat.
Les actuacions es centraran a les carreteres C12. Per la consellera Paneca hi ha un deute pendent en la comunicació de les Terres de l'Ebre i Lleida, la C31, la C35, la C55, la C15 i la C66. Amb el que portem d'any, recordem a Carles que un total de 41 persones han mort a Catalunya per accidents a vies interurbanes i el xoc frontal és una de les principals causes de l'impacte entre vehicles.
Gràcies, Sergi. Són infants i adolescents que tenen un alt nivell cognitiu superior a la mitjana. La seva capacitat d'aprenentatge és més ràpida i diferent de la normativa. El seu grau de maduresa és superior a la dels seus companys, amb els quals tampoc no comparteixen interessos i tenen molta sensibilitat i un elevat grau del sentit de la justícia. Són els nens i nenes amb altes capacitats. Tot això els comporta moltes dificultats a l'hora d'encaixar en l'entorn escolar i acaben patint moltes vegades assetjament. Les hores del pati, tant al matí com a ben dinat, és quan es produeix aquest assetjament i en l'entorn, sobretot, escolar. A Els nens d'aquesta condició o s'aïllen d'un entorn que no els interessa o fan un gran esforç per adaptar-s'hi, per encaixar-hi, renunciant així a una part molt important de la seva manera de ser. Ho hem analitzat avui arrere en COPE Catalunya i Andorra amb la psicòloga Sandra Tarragó i la Mar Puerto.
Sí, un de cada tres alumnes catalans amb altes capacitats pateix assetjament majoritàriament a l'hora del pati i més del 40% es troba en tractament psicològic. Així ho reflecteix un estudi en què han participat més de 300 persones i que ha estat dut a terme per l'associació promotora de la Fundació Nens i Nenes amb altes capacitats, de la qual formen part unes 1.800 famílies. A Catalunya hi ha detectats un 0,27% d'alumnes amb altes capacitats davant del 0,6% d'Espanya. En algunes comunitats hi ha cribatges per detectar nens potencialment, però no així a Catalunya, on l'infradiagnòstic és encara més gran que el de la mitjana del país. La psicòloga Sandra Tarragó, cap d'unitat d'atenció de les altes capacitats, ens ho explica.
Quan fas una valoració amb un nen, l'objectiu és que hi hagi un acompanyament acadèmic en aquest sentit, no? Si és un nen que aprèn ràpid, que relaciona coses, que vol saber, què tal, moltes vegades pues, el protocol normal de l'escola se'ls queda curt, llavors has d'adaptar, bueno, engegar una sèrie de mesures educatives per atendre aquestes necessitats que té el nen, per una banda per evitar pues, avorriments, desmotivacions, etc, i per l'altra, i molt important, per donar-li una oportunitat a aquest nen, perquè al final el que volem és potenciar el talent.
I en aquest moment de l'informatiu puc parlar amb la Meritxell Plana, la senyora Meritxell Plana, que és les relacions institucionals de l'Associació Catalana per la Prevenció del Bullying. Meritxell, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs avui això que et comentava, estem parlant dels nens i altres capacitats que també són víctimes d'assetjament escolar, que es coneix com a bullying. Quins són, si teniu detectats, els símptomes més comuns de bullying cap a aquests nens i nenes?
Doncs la veritat és que no hi ha diferència entre el bullying que se'ls fan a aquests nens i el que se'ls fan a altres que puguin tenir doncs, alguna altra característica. Hem de tenir en compte que parlar de que fan el bullying perquè tenen altes capacitats o perquè són grassos o perquè són gais o perquè són del que siguin, negres, blancs, xinesos, d'allò que sigui, és posar el focus en la víctima. És sempre posar el focus en la víctima. I aquest és un discurs que l'hauríem d'anar trencant, perquè el bullying requereix que hi hagi una intencionalitat. I vol dir que hi ha algú que s'ho passa bé fent patir al seu company o la seva companya. Per tant, potser qui té el trastorn és l'agressor, no la víctima. No té la víctima cap problema perquè li facin.
I els que fan, i els que fan costat a l'agressor també, Meritxell, que també a vegades hi ha per mimetisme s'hi apunten a fer mal, no?
Exacte. Sí, ja... aquesta baixa empatia i alta tolerància a la violència.
I en aquest sentit, Meritxell, quines estratègies poden utilitzar els metges doncs, per identificar i ajudar doncs, amb aquests nens dels que parlem avui, però els nens i nenes en general que són víctimes d'assetjament?
Mira, el més important és no minimitzar el que és el bullying. Això és el més important. El bullying és una xacra. Identificar-lo vol dir entendre que aquell nen està patint. Per tant, s'ha de mirar molt d'entendre quin és el problema real d'això i el que significa un canvi de comportament, no? Si veiem que hi ha un nano que realment el veiem sol, no es relaciona amb els companys, o es relaciona amb els companys però només en determinades ocasions. Que això vol dir que potser hi ha algú que s'hi acostaria, no?, a aquest company, però té por en situacions doncs, que hi ha més representativitat de l'aula. O, evidentment, si s'expressa en termes de... aquells companys sempre, fa servir la paraula sempre, em molesten, doncs és prou simptomàtic com per almenys obrir una investigació, encara que sigui interna.
Clar. El mestre ha d'estar molt amatent sempre amb aquestes situacions que solen passar, no només al pati, sinó també a vegades dins del mateix aula. I un altre fet important, Meritxell, com els pares poden donar suport als fills que tenen doncs, aquesta problemàtica i també com els pares d'un presumpte agressor poden respondre davant d'aquesta situació.
Doncs els pares d'un presumpte agressor és molt complicat primer que acceptin que el seu fill és agressor, perquè és una cosa molt difícil d'acceptar. Però si l'escola s'atreveix a afrontar aquesta conversa, que almenys busquin una opinió externa, amb un terapeuta, amb un psicòleg, per valorar quina és la seva capacitat de sociabilitzar i quina normalitat, amb quina normalitat ho fa. Això per una banda. Si som pares d'una víctima, el que hem de fer és recollir moltes dades i molta informació. Serà l'única manera que quan afrontem la conversa amb l'escola puguem tenir dades reals, objectives, que allò està passant. Perquè si no pot caure en la subjectivitat.
Clar. Parlant dels efectes que pot causar el bullying, l'assetjament, ja sigui un nen normal, podríem dir, o un nen amb altes capacitats, quins efectes pot tenir a llarg termini una situació continuada de bullying o d'assetjament, Meritxell?
Són múltiples, però podríem començar amb una baixa autoestima, per acabar amb angoixa, ansietat, patir trastorns d'ansietat, patir trastorns de conducta alimentària en funció del tipus de bullying, patir aïllament social, que això et requereix fòbies o produeix fòbies socials, i en el pitjor dels casos depressió i acabar amb suïcidis. Heu de tenir en compte que el 20% dels suïcidis que es van produir l'any anterior entre adolescents tenien un impacte directe en què havien estat víctimes d'assetjament escolar.
Clar.
Però també no hem d'oblidar que un 17% havien estat agressors en casos d'assetjament escolar.
Déu-n'hi-do. Destacaves tu molt abans la importància que l'escola sigui sensible a aquests problemes, no? Ha augmentat els darrers anys aquesta sensibilització escolar, mestres, direcció?
Jo crec que ha augmentat la sensibilització escolar. Es fan més programes per tractar... Que els alumnes entenguin que això no és una cosa correcta i que té unes conseqüències
greus
per el que ho està patint. I d'alguna manera això sí que s'està fent. S'estan fent programes de sensibilització, de treball, no? En vistes de prevenció de l'assetjament escolar. Nosaltres això sí que ho veiem. El que sí que és veritat és que pel que fa a les famílies, elles entenen que és una feina que només es fa a l'escola. I llavors, nosaltres des de l'associació també diem que la feina es fa a casa. Els nens han de venir educats de casa, no? L'escola és on s'ajunten totes les educacions.
Aquí està la clau, Meritxell. Els nens han de venir educats de casa. Això és molt important. Meritxell Plana, relacions institucionals de l'Associació Catalana per la Prevenció del Bullying. Gràcies per atendre'ns, bona tarda, i fins a la pròxima ocasió. Vagi bé, adéu.
Perfecte, gràcies, adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, 3-5 Esports Cope, titulars.
Doncs anem ja amb les semifinals de Copa. Tenim partits de tornada avui, el primer, a 9:15, Real Madrid-Real Societat, amb 0-1 pel Real Madrid del partit d'anada, i demà tenim Atlètic de Madrid-Barça amb 4-4 del partit d'anada. Escoltarem a Hansi Flick, que ha confirmat que Cubarsí i Rafinha estan en condicions per ser titulars demà al Metropolitano. Hi ha notícia també al Barça de bàsquet, que anunciarà aquesta tarda la renovació de Kevin Panther.
Ho escolteu tot això i més esport a 3-5. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
No deixeu sintonia COPE Catalunya i Andorra. Arribes a Pilar García Muñiz amb la tarda i et seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.